sanitari situada a un polígon industrial de Socuéllamos, a la província de Ciudad Real. Els fets han passat poc abans de les 9 del matí per motius que ara s'estan investigant. Les 12 i 4 minuts, més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dilluns, dilluns 27 d'octubre, i avui, com feim els dilluns, ja sabeu que posam l'actualitat en comú amb un trident d'analistes d'autèntic luxe. Ara mateix les saludarem i completarem el programa fent balanç de quina ha estat la darrera hora informativa a Formentera. Ens l'explicarà el nostre company en Pepo Rubio en directe. Per tot això i per molt més, ja tenim a la nostra companya Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim també en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12 i 5 minuts, eh? No com diu ara mateix el rellotge que tinc aquí davant, que encara no ha fet el canvi d'hora. 12 i 5 minuts, és el moment de posar-nos al dia. Avui, Nieves, començam la repassada a l'actualitat parlant de migració, perquè continuen arribant embarcacions irregulars a les Pitiuses. Aquest cap de setmana s'han interceptat a 51 persones.
Sí, dissabte van arribar 4 persones d'origen magrebí a la platja de Millor de Formentera, i ahir diumenge van tocar a terra 3 embarcacions, una a Mitjorn i altres 2 a S'Estufador, amb persones d'origen somalí i magrebí. Entre aquests hi havia diverses dones. Enguany, només a la Pitiusa del Sud han arribat més de 2.300 persones de manera irregular i més de 6.000 en el conjunt de les Illes Balears. Aquesta setmana passada, el Consell va demanar que es declari la contingència migratòria.
I, de fet, no deixem aquest assumpte, Nieves, perquè les dones embarassades i els infants menors de 2 anys són els col·lectius més vulnerables d'entre les persones migrants que arriben a les illes. Dos metgesses de Formentera treballen ara per establir un protocol que garanteixi una primera valoració mèdica en el moment de l'arribada.
Sina Mayalen Saez de Vicuña, ginecòloga, i Elisabet Mur, pediatra. Fan feina a l'Hospital de Formentera des de fa anys i en aquest temps asseguren que, tot i l'arribada constant de migrants a l'illa, en poques ocasions han atès dones embarassades o infants, dos dels col·lectius més vulnerables, tal com explica la doctora Mur.
Els menors, especialment els més petits, com les dones embarassades, són població especialment vulnerable, però això no vol dir que la resta no hagin també passat per un viatge molt perillós i que potser també puguin necessitar aquesta assistència.
No hi ha un dispositiu de la Creu Roja Formentera i, per tant, tampoc una primera assistència. Aquesta l'ha d'assumir la Guàrdia Civil. Escoltam la doctora Saez.
No tienen un perfil sanitario y entonces no están, digamos, preparadas o preparados para assumir esa responsabilitat.
Tot i que posteriorment els migrants són traslladats a Eivissa, on sí que hi ha un dispositiu de la Creu Roja, les metgesses afirmen que la valoració sanitària ha de proporcionar-se de manera més immediata. Les primeres 6 hores són clau.
Suelen ser las más críticas las primeras 6 horas, porque es verdad que durante el viaje vienen con unos niveles de estrés, eso de adrenalina, muy elevados, y cuando llegan aquí es cuando se produce el mayor deterioro de su estado de salud.
Per això treballen en un protocol d'àmbit estatal de la Societat de Medicina, un protocol basat en el que des de fa anys s'aplica ja a les Canàries.
I, de fet, canviem ara d'assumpte, però no deixem Formentera, perquè a l'illa s'han tancat diversos camins i trams costaners i s'ha fet per perill de despreniment. Són algunes més de les conseqüències d'aquella dana que va passar per aquí fa unes setmanes, de la famosa Alice.
Sí, els bombers de Formentera han detectat 3 punts amb risc elevat de col·lapse. Són el camí que connecta Escopinà amb Escaló d'Esmort, la passarel·la del restaurant Real Playa de Mitjorn i la zona del Malpas. Tot i que hi ha havia senyalització, encara avui n'hi havia que no en feien cas. Les restriccions d'accés es mantindran fins que es restauri la zona i es garanteixi la seguretat.
I per la mare de les agrupacions municipals de protecció civil, Nieves, perquè el principal repte al que s'enfronten aquestes entitats actualment és trobar, mira, un assumpte del que parlem sovint també, per exemple, quan parlem del sector primari, el relleu generacional.
Sí, en l'actualitat hi ha uns 310 inscrits a les llistes de voluntaris de protecció civil d'Eivissa. D'aquests, una setantena mostren constància en la seva disponibilitat. L'edat mitjana és de 45 anys. Sentim Pablo Garri, director general d'Emergències del Govern Balear.
De los voluntarios de protección civil de la isla de Eivissa y Formentera tenemos un número muy elevado de gente que lleva muchos años y están muy entrenados, muy implicados, que participan de manera permanente en un montón de actividades y eso, pues la verdad es que tenemos una tasa de fidelización y de baja rotación, pero se nos van haciendo mayores o nos vamos haciendo todos mayores y eso nos obliga también a promover el voluntariado de protección civil entre los jóvenes.
Amb aquest objectiu, des del govern s'ha llançat una campanya de conscienciació i enguany 16 voluntaris s'han incorporat a les files de les agrupacions eivissenques. Unes dades que es varen donar a conèixer ahir durant la Diada Insular de Protecció Civil organitzada per l'Ajuntament d'Eivissa en reconeixement a la tasca d'aquests voluntaris.
I acabem avui aquesta repassada a l'actualitat, Nieves, parlant de més efectes dels aiguats d'aquest darrer mes a Eivissa, concretament perquè una vintena de veïns de Ses Feixes ho han perdut absolutament tot. No només per les greus inundacions d'aigua, sinó també perquè la pluja i les aigües residuals van anegar-ho tot en una greu situació d'insalubritat.
Per això reclamen solucions a l'Ajuntament d'Eivissa. La zona que pertany a Santa Eulària, per sobre del camí de Ses Feixes, sembla que no pateix tant els estralls de les aigües fecals com la de Vila, que és la que va quedar anegada fa unes setmanes. Els veïns reclamen que s'obrin més comportes d'aigua que permetin una major circulació de pluvials cap a la mar. Marc Marí és un dels veïns de Ses Feixes.
Santa Eulari, diguem que entra una mica d'aigua a les finques, però no entra a les cases, i a Vila ha arrasat en tot. Però és que no només ha set aigua, és que arriba un punt, segons quina zona, que es mescla el pluvial amb fecal i és més merda que aigua, parlant clar. Anys que se fan actuacions, però la problemàtica sempre és la mateixa. El que passa és que s'agreuja tot molt més quan s'edifica i totes les sortides naturals de la mà queden tapades.
Des del consistori assenyalen que revisaran tota la canalització de la zona. Jordi Griver, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Eivissa.
I un dels compromisos que vam adquirir nosaltres és passar la càmera, aquesta inspecció, tota la carretera a Ses Feixes per veure si hi ha alguna cosa estranya, alguna rotura que no es controla, perquè és cert que a l'estiu hi ha més problemes que a l'hivern i volem veure què passa.
Aquests dies la Mesa de Participació per la Recuperació Ambiental de Ses Feixes ha iniciat els tràmits per demanar que els aiguamolls de la zona s'incloguin en la xarxa Natura 2000.
I deu deixar-me aquí pel que fa a l'actualitat ara, Nieves. Moltíssimes gràcies.
Fins després.
Són les 12 i gairebé 12 minuts. Falten pocs segons per les 12 i 12 minuts. Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat. Dos minutets, anem agafant posicions aquí a l'estudi i començar amb la tertúlia d'actualitat aquí a IB3 Ràdio. Fins ara.
IB3 Ràdio és diversitat.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara sí, l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paretsa que pot durar. Quantes jubiles de cosier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja està.
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
Oh. Al dia, a Eivissa i Formentera, i B3 Ràdio. En comú.
I 14 minuts, ja tornem a ser aquí, estava escoltant El dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i a aquesta hora ja sabeu que comencem la setmana posant l'actualitat en comú i tenim un trident de luxe aquesta setmana. La saludam ara mateix a la filòloga, escriptora i exdiputada al Parlament de les Illes Balears, Esperança Marí, molt bon dia.
Molt bon dia i salut.
Tenim a la doctora en Ciències Biològiques, Antònia Maria Siré, molt bon dia.
Bon dia.
I també a l'advocada d'UGT i vicepresidenta de l'Associació de Dones Progressistes d'Eivissa, Desiré Ruiz Mostafa, molt bon dia.
Bon dia.
Com estàu? Com comença aquesta setmana? Ui, us he agafat així una mica contrapeu.
Sí, bé, però en sort canviada encara.
Veritat, mira com el rellotge que teníem aquí a l'estudi. Un dels rellotges sort que va ben cara i que jo més o menys sé sort que començam normalment, que si no, si jo li haig de fer cas en el rellotge, ja estàvem acabant el programa.
Bueno, almenys un aperitiu, no? M'ho tocaria?
Sí, exacte. Olivetes,
un vermut.
Sí, exacte.
Jo et podria dir que crec que després de l'acte que vaig anar ahir, que m'agradaria felicitar. Ah, que sí que puc.
I tant. No sé quin acte és, però sí.
Li agafaré la paraula a l'Antònia Maria, perquè ahir es feia, es diríem, hi havia la celebració del centenari d'en Joan Maria Cardona. I crec que tant el Consell Insular com l'Institut d'Estudis Eivissencs varen trobar la fórmula per fer un bon acte de celebració d'aquest aniversari. I, per tant, felicitacions.
Sí, jo vull dir que va ser extraordinari. És a dir, va ser una cantata, va ser un oratori en el que hi havia un cor que va cantar com els àngels i va haver-hi algunes àries cantades per unes sopranos que es varen lluir, però com mai, i una cosa que em va agradar moltíssim i que ho repetiré, el gran ensemblatge que hi havia entre la música i el text. Aquí hi ha una feina de profunditat que no es veu perquè mai apareix a l'escena, però que és un treball minuciós, extraordinari, de gent que sap molt bé el seu ofici, que són el músic Bartomeu, ara no me'n recordes quin nom.
Mira, ens ha agafat ara, veus? I com sí. No m'ho havíeu avisat, jo tampoc sé com es diu en Bartomeu.
Bé, això s'ha avisat.
I l'escriptor, el dramaturg, en Bernat Joan.
Varen fer sí que el coneixem,
un treball, però realment extraordinari. Crec que tindrà molt de recorregut aquesta obra.
Jo crec que és perquè la figura que uneix és en Joan Maria Cardona. I la figura, quan tu tens una figura que la coneixes molt, perquè era molt conegut, i per tant era una figura molt propera en el poble, era una, per dir-ho d'aquesta manera, això fa que tot flueixi molt més.
Sí, 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 certament.
Ah, que sí.
Certament.
Bé, Desiré, les deixem allà. No, clar,
o sigui, ara tenim ja golada.
Exacte, ja tenim aquí la tertúlia en marxa. Teníem diferents temes d'actualitat que, si voleu, els podem comentar. Fet aquest apunt, també per felicitar aquest inici de Sant Joan Maria Cardona, que tot just acaba de començar, amb una sèrie d'actes que anirem comentant. Però tenim diferents assumptes d'actualitat i dos d'ells estan relacionats amb migració i tots ells relacionats amb menors i adolescents, casualment. Començant per aquí, per Eivissa, perquè el Consell ha demanat la repatriació dels 77 menors algerians que té ara mateix la màxima institució insular sota tutela, i la petició ha sorgit arran de l'arribada, no sé si us recordeu, d'aquells 7 menors algerians que presumptament van robar una embarcació per arribar fins a Eivissa, I que ara el govern del seu país, de fet, els reclama, que això és una cosa molt, molt excepcional. Qui vol començar amb aquest assumpte? Desiré, Ruiz Mostafa.
Sí, rotllo.
Vinga.
Home, crec que és un tema molt peliagut, no? Perquè estem parlant de persones. Això per començar. I crec que les institucions es deuen a les persones, independentment de la seva edat, del seu origen i de la seva nacionalitat. Que no tenim recursos, jo em faig càrrec, però potser perquè tampoc hem donat prioritat el realment el que és més important, no? Avui dia seguim molt encapçalats en el tema de les fronteres, dels límits, d'aquests dibuixos que fem sobre el paper, però crec que se'ns oblida que al final és que som éssers humans i que tenim unes necessitats que s'han de cobrir sí o sí. Jo em faig càrrec que atendre a aquestes persones menors d'edat i de més és molt complicat i que els recursos que hi ha són els que hi ha, que a més podríem aprofitar per posar una miqueta també aquí el punt de... O sigui, transmetre també la nostra solidaritat, no sé si només solidaritat, la meva preocupació personal del personal que està fent feina als centres de menors, perquè realment les condicions en les que estan fent feina posen molt d'acord, però realment els horaris que tenen, les condicions en les que estan fent feina de més, no haurien de ser ni molt menys acceptades o refrendades per una institució. Crec que se necessita molts més de recursos i que en tot cas el Consell el que hauria de fer és reclamar aquests recursos i no tant treure fora un problema que el tenim davant i que hem de fer front. O sigui, és un parche això de bueno, que facin fora aquests i és que tornaran a venir més, perquè el món es mou i el món està viu i les persones tenen aquesta necessitat de moure's, de buscar i de trobar un puesto on bueno, tinguin, que més no, sí, esperança, no? I crec que la solució no és que es mengi esmarro un altre, sinó realment veure què està passant i anar a l'arrel del problema, que no és que s'obrin aquesta gent i que no tinguem recursos a prou per fer front a aquestes necessitats, no?
Moltíssimes gràcies, Antoni Maria Siré.
Bueno, he de dir que jo quan he vist la notícia em semblava una broma. Tant els hi dona 7 que 77. I aquí s'han mesclat, crec, ous i cargols. A veure si us he explicat. En setembre varen venir 7 gamberros, perquè s'ha de dir les coses com són, segurament de bona família, que havien fet una gamberrada. Varen robar una barca, escolta, tu, m'ho anant cap a Eivissa, tira cap allà, vale. Ja els tenim aquí, però estic segura que són gent de bona família, perquè les seues famílies els han reclamat. I diuen, a veure, ja s'ha acabat la broma, tornem cap aquí. Bé, una vegada dit això, que s'ha de separar perfectament dels altres 70, que aquests no són gamberros. Aquests no és ningú que hagi vengut aquí a aprofitar-se de les circumstàncies, com a vegades hi ha qui diu que s'estan aprofitant del sistema. De 7 gamberros, cada un el tindríem que analitzar per la seva compte. Però dels altres 70, jo crec que és una circumstància completament diferent. I voler aficar dins el mateix paquet, ja que un en dic 7, un en dic 77, crec que això és, fer venir una benentesa que no té per on agafar-se. Crec que no, que les coses s'han de fer d'una manera més pensada, pensant que no són bultos, sinó que són persones, i que cada cas s'ha d'analitzar un a un. No s'hi val 17 o 77, com si tot anés a pes. Aquells 7 són una circumstància molt concreta i determinada, i els altres 70 crec que s'ha d'analitzar un a un i veure cada un d'ells quines són les circumstàncies que fan que estiguen aquí. I una vegada dit això, s'ha d'acceptar que tenim una realitat que és la que és, i que som una frontera marítima a la que contínuament tindrem aquesta arribada de persones. Per tant, això s'ha d'assumir d'alguna de les maneres. I tampoc s'hi val que un estigui en contra del decret de redistribució dels menors, com va fer el PP fa un temps, que estava en contra d'aquesta redistribució, i en canvi ara resulta que les mateixes instàncies a les quals hi ha el PP governant demanen que sí, que hi hagi una redistribució d'aquests menors perquè són de Formentera. Això no s'hi val. No podem estar bufant i xuclant a la mateixa vegada.
Moltíssimes gràcies. Esperança Marí.
Seguint una mica el fil de les dues intervencions, Penso que el problema que teníem és un problema greu. És un problema que no el solucionarem ni ara ni demà, per desgràcia. I que penso que tot comença, en primer lloc, allò per apuntar una mica, si no miram de que hi hagi una col·laboració entre allò que som Europa, els països del nord amb els del sud, si no començam a treballar més, aquesta cooperació no anirem enlloc, perquè el problema hi seguirà sent. Jo possiblement seria el primer problema. De la mateixa manera que hem pogut fer un gran esforç en pujar aquest armament per fer front a aquesta guerra, per exemple, d'Ucraïna, crec que també hauríem de ser capaços de fer aquest esforç, no només, diríem, econòmic, sinó també de relacions d'estat. Perquè jo trobo a faltar, de la mateixa manera que ara sembla ser que han començat les converses entre l'estat espanyol i Argèlia, que hi va anar i va ser visita de Marlaska, del ministre Marlaska, que tampoc no ha transcendit com va anar aquesta entrevista, que per tant potser això són bones notícies, perquè vol dir que potser s'està fent una feina. Penso que una mica tard, però ja està bé que es vagi fent aquesta feina, perquè si no s'aturen aquestes entrades d'immigrants a través d'aquestes màfies que ho controlen, vull dir, que juguen en la vida d'aquestes persones que comentàveu abans, no feien res. Per tant, per una via, com fer aquesta cooperació nord-sud, també aturar a través d'aquestes col·laboracions dels estats, aturar aquestes màfies, i llavors altra aquí, agradi o no agradi, perquè no és qüestió de que t'agradi o no, has d'assumir que arribarà gent, perquè com deies molt bé, Antònia Maria, estem en una terra de frontera i aquesta terra de frontera farà que això es produeixi. Que els fluxos, les màfies han canviat més la via de Canàries i ara la duen més cap aquí. Elles, per la seva pròpia manera de viure, aniran buscant allà on els hi és més fàcil. Han trobat aquí un lloc fàcil en què no hi ha control i que, per tant, l'entrada és directa. Ara, dit això, us vull assegurar que això que es diu, de que vull dir, el poble, l'illa, allà on rep els migrants, se l'ha de quedar i assumir de la responsabilitat, això jo és que em pareix una animalada.
És una animalada.
Perquè posats a fer clar. Així, ja poden arribar tots a Formentera i que a Formentera, si n'hi arriben 5.000, que s'apanyin. Això què és? Això no hauria d'existir, aquesta norma. Automàticament hauria de venir uns protocols de cuida per tothom d'aquesta gent. Tu no pots castigar la zona de frontera, perquè si no aquí a Eivissa i Formentera tindrem un problema immens.
Clar. De fet, n'Esperança ara ha posat aquest assumpte damunt la taula, que és la petició que fa el Consell de Formentera d'activar precisament el repartiment solidari que abans comentava Antònia Maria, la màxima institució insular de Formentera considera que ara mateix és l'administració més saturada que hi ha a tot l'estat perquè supera en 30 vegades la seva capacitat ordinària i dona xifres. Diu que ha vist quadruplicades les arribades en els darrers 2 anys, passant de 26 menors l'any 2023 en els 100 de l'any 2024 i que enguany, en el que portem d'any, que encara no l'hem acabat, hi han dos registrats 90. Això amb una població d'11.000 persones, és així? 11.000 persones a Formentera, Esperança.
Així diuen.
I això, la situació és aquesta, les dues illes endavant, Esperança.
Home, jo penso que tenen tota la raó de posar escrit al cel, de posar aquest to alarmista, perquè és cert que Formentera, amb els recursos que té i les dimensions que té, ara es troba sobresaturada. No només per el que tu deies, també de com treballa la gent vull dir, tots els menors que estan treballant, vull dir, tots, perdoneu, ara m'has despistat,
Laura. Sí,
ho sento
moltíssim.
M'has desconcentrat completament.
Perdó, no, com ella havia comentat ja això i la gent no ens veu.
Deciré, que havies comentat en les dificultats en què treballen tot el personal que els ha d'atendre, i és cert, i clar, moltes vegades aquest personal no aguanta aquestes condicions, i canvia completament. I això que fa que també aquests menors es troben en que no tenen un referent, sinó que se'ls va canviant completament el referent amb el prejudici que això també causa. Dit això, és cert que Formentera està sobrepassada amb aquests temes, però també és cert que jo penso que aquí fan un càlcul una mica a la grossa. Perquè, clar, si dius que estan, els superen en 30 vegades allò que seria normal, és normal, per tant, serien 4 migrants. Per tant, això tampoc penso que tiren una mica a l'alça. Però bé, és més anecdòtic, perquè penso que s'ha de contemplar la situació d'una manera global. m'explic, però pens que els càlculs que fan són una mica potser desenfocats, però els és igual. De tota manera, allò que sí que penso que és molt important és que demanin una reunió urgent i que es coordinin els diferents estaments. Això penso que ho fan beníssim ara. Vull dir, en un moment hi havia com un enfrontament més directe entre allò que era el Consell i el Govern, però penso que ara ja es demana la col·laboració i la cooperació amb tots els estaments per fer front a aquest problema. I penso que està bé, que està ben encaminat i que Eivissa hauria de participar igualment.
Sí. Moltíssimes gràcies, Esperança, perdona per haver-te despistat.
No, no passa res, És que estem de dilluns.
Sí, estem tots
de canvi horari.
Sí, sí, canvi horari.
Sí, a veure,
és que hem de tenir en compte una cosa. El Mediterrani ha estat sempre terra de fronteres i no pot ser que deixem els punts d'entrada absolutament en el Pairo i que ja s'apanyaran. Va passar el mateix a Lesbos, a Lampedusa. I ara passa a Formentera. Per què va canviant? Per lo que deia en Esperança, perquè ses màfies són ses màfies. I si durant un temps és rentable es contraband de tabac, doncs fan mercancia en su tabac. Que ara és rentable es contraband de persones, doncs mira, fan mercaderia en ses persones. Això ho tenim que tenir molt clar, que som una terra de frontera i que contínuament seguiran arribant gent a Formentera. Per què? Perquè l'illa que està més al sud de les Balears. No arribaran a Menorca. Per què? Perquè això els implica molt més trajecte per arribar a Menorca que no a Formentera. Però aquests punts d'arribada és com si posem una frontera que sé jo, pues, a Gibraltar. A Gibraltar hi ha una frontera i no vol dir que Gibraltar, que la línia es tinga que agafar totes les conseqüències de lo que li arriba per la frontera. Això s'ha de repartir entre tota la comunitat i per això és que hem de continuar treballant en su repartiment de menors que puguen anar a diferents llocs allà on se'ls puga acollir i també un control de fronteres que evidentment clar, és tota la frontera sur, no només és Formentera, és tota la frontera sur d'Europa i Europa ha de ser conscient de que tenim tota aquesta frontera sur.
Moltíssimes gràcies. Em demana la paraula molt ràpidament, Esperança Marí.
Jo només era que quan escolta aquest discurs, i mos escolta aquí a les tres que estem aquí en aquest moment també participant d'aquest debat, em fa molta por, vull dir que per això a vegades me concentro en les paraules, per no dir-ne cap que es vagi fora lloc. Per què? Perquè és un tema que és molt sensible i em preocupa molt que serà una arma de batalla de cara a les properes eleccions. Vull dir, aquí hi haurà molta discussió i hi ha molta gent interessada en que aquest debat surti una mica o s'extrafassi una mica i clar, i per això crec que hem d'anar molt alerta sempre a no treure'l de seu propi de seus propis límits. Però que està clar que hi haurà aquest flux migratori cap a les illes. És normal, hi ha de ser, i del sud cap al nord, mentre no arreglem el sud, ahí seguirà sent. Però també és cert que tenim els mecanismes per fer-hi front, i que tenim els mecanismes que si es regulassin bé, si es fes aquest repartiment equitatiu i es fessin aquesta reunió de col·laboració, o com deia Marna de Siré, que també la Creu Roja actuàs també, per exemple, a Formentera, que hi hagués aquests recursos necessaris que hi són, el debat possiblement no agafaria un to més agre des que potser agafarà. Jo, per tant, senzillament era aquest toc d'atenció en un debat que és tan sensible.
Home, jo crec que per un debat que estic absolutament d'acord que és tan sensible, no se m'acudeixen tres persones més assenyades per posar aquest tema damunt la taula i debatre sobre això des de seny i no des de l'alarmisme o des del populisme.
Sí, jo volia introduir una idea, o sigui, fer la vista d'àguila, no? De pensar que, evidentment, un problema tan complex amb tantes aristes és molt polièdric, no té una solució. Hauria de ser un conjunt de solucions que poguessin anar avançant i veure el problema en totes les seves dimensions, no? I sempre ho veiem com un problema. Vull dir, jo som filla de migrants, també. És que, no?, tenim el super Donald Trump queixant-se d'immigrants que dius, escolta, d'on vens tu, no? Amb qui estàs casat? O sigui, en quin context personal et trobes tu per posar el dit i assenyalar a qui sigui com sigui? Crec que la immigració l'estem vivint com un contingut tan negatiu que no veiem que potser part de la nostra riquesa i nosaltres, o sigui, som terra de visitants. Som el que som i tenim la fama mundial que tenim en part perquè varen tenir aquest espai que es va poder crear de gent que venia, que estava, i els que estaven deixaven aquest espai pels que volien venir a fer una mica de tot i d'allà hem set i som el que som ara, no? Crec que aquesta visió positiva també de veure una oportunitat d'aquesta gent que pot no, i que és tan necessària en el teixit social, especialment en el de feines, postos de feina i en la riquesa cultural també que tenim, que també fan una aportació en positiu, no? Que no només són números de 7 o 77, gent que fa nosa i que hem de treure del mig, sinó que és gent que venen a apostar per un futur i que potser també faran un futur millor per la nostra illa, les nostres illes.
Mm-hmm. Antonia, sí, Maria, jo volia insistir en que la migració sempre ha estat positiva. És a dir, des de molts punts de vista, el traspàs de persones ha afavorit que arribi nou talent a llocs allí on, potser, aquest talent estava una mica rovellat perquè usos i costums fa que un s'acomodi i necessitam una revitalització. I aquesta revitalització sempre, dins de la història de la humanitat, l'ha donat la migració. La migració sempre ha estat una oportunitat. Això ho tenim que tenir claríssim. No és un problema, és una circumstància. Ara, aquesta circumstància s'ha de tractar de la manera adequada, justament per evitar que apareguin problemes que d'altra manera no tenen per acabar d'aparèixer. Una altra cosa que jo vull posar damunt de la taula és que la major part de la migració denominada irregular no ve en pastera, arriba en avió. Això la gent normalment se n'oblida. Són centenars de milers de persones que cada any arriben a Espanya en avió, i amb un passaport. I llavors es queden com a immigrants legals, alegals, regulars, irregulars, el que siga, però arriben amb avió. I només mos fixam d'aquestos pobres que arriben en pastera, que a més és la part més vulnerable de tot aquest moviment migratori i que a més si ho fan pagant molt més del que val un bitllet d'avió, perquè un bitllet de pastera és molt més car que un bitllet d'avió, és justament perquè resulta que tenen un problema polític i social que no els hi donen un passaport, que no els hi donen un visat, quan tindrien que tenir dret a poder tenir aquest visat exactament igual que els que arriben amb avió. Això són coses que mai es parlen quan es parla d'immigració i sempre es busquen arestes negatives quan en realitat sempre la migració ha estat una oportunitat. El que s'ha de fer és fer encaixar aquesta oportunitat dins de la societat d'acollida.
Absolutament d'acord.
Clar, se'ls han de donar tots els mecanismes. Quan arriba aquesta gent, se l'ha de poder acollir en totes les seues condicions. Clar. I donar-li tots els mecanismes perquè aquesta gent pugui participar del lloc allà on va. Perquè de feina n'hi ha, perquè de feina en tenim. Passa que, clar, s'ha de donar aquesta feina amb uns drets i unes obligacions. I això és el que possiblement hi ha gent que troba a faltar una mica. I que també, com deies tu molt bé, Antònia Maria, a vegades es mira d'una manera, per dir, amb prejudicis, la gent d'on ve, perquè és que estan creant també molts de problemàtiques de vivenda o d'encariment de la vida del lloc. Són tots aquests residents europeus que treballen a casa des de l'ordinador, que venen a viure a Palma o van a viure a Barcelona o altres ciutats, poden pagar uns lloguers desorbitats, poden pagar la llista de la compra que se'ls demani i fan pujar els preus. D'aquesta gent ningú no en diu res, però aquesta gent també ajuda a empobrir el lloc allà on van. Sí que si es descontrola l'arribada d'aquesta gent. Per tant, alerta aquí. Vull dir que s'haurien de poder posar en valor tots els factors i jo crec que quan es comença a veure en negatiu és quan aquestes onades migratòries són molt majoritàries i la gent els comença a percebre com a amenaça. Perquè mentre tu puguis acollir aquesta gent, la puguis acollir bé, en dignitat, perquè aquesta gent, l'art de poder cuir en dignitat, jo crec que la gent no ho veu com un perill, sinó com una oportunitat. És quan ho percep ja com una onades descontrolades, quan la gent llavors fàcil que la puguis manipular i que puguis fer aquest joc, per dir-ho així, clarament racista.
Sí, sí.
Absolutament. Voleu afegir alguna cosa? Deciré...
No, jo et volia deixar perquè ja veig que mires
l'allotja. Jo anava mirant ja el rellotge, perquè ja tenim en Pepo que deu estar esperant, i res, només si voleu un apunt sobre un altre assumpte relacionat amb adolescència, que és aquest botellot que comentàvem. Ho comentàvem la setmana passada aquí en el programa i ho vam fer també de manera breu. Ho vam comentar també amb na Belén Albite quan va venir, que s'ha cancel·lat. Es veu, almenys aquest perfil de xarxes socials ha desaparegut. No sabem si ha desaparegut i llavors reactivarà, però de moment aquesta proposta inqualificable, de moment pareix que s'ha quedat en això, en un intent. Però clar, n'haurem d'estar pendents, imagino, no?
Crec que s'ha de ser pervers, s'ha de ser molt dolent per convocar una trobada de menors d'11 anys perquè puguen fumar i beure alcohol i vapear tranquil·lament en una festa. No tinc qualificatius per designar a qui ha ideat aquesta trobada. Està clar que qui ho ha fet segueix un estudi de màrqueting. Necessiten clients. Necessiten consumidors. Consumidors de què? Consumidors de vapejadors, consumidors d'alcohol, consumidors de marihuana, consumidors de drogues més dures. Necessiten consumidors. I, per tant, han de cultivar el mercat. I com que han de cultivar el mercat, van allà on el mercat és més feble, més vulnerable i, a més, està en creixement, que són els adolescents. Per tant, de veritat, una crida molt forta a la societat eivissenca, que ja han pagat en els déus d'aquest mercat de drogues, han pagat ja masses víctimes.
Esperança Marín, molt breument.
Sí, que aquesta notícia serveixi bàsicament perquè pares i la gent que es dedica a l'educació, aquesta notícia serveixi per poder-ne parlar amb tots els adolescents i advertir-los, que ho tinguin present, que no és allò que millor els hi convé a ningú.
Exacte, que obrin vies de comunicació.
Exacte.
Absolutament d'acord.
Sí, perquè jo crec que sí, molt a la relació, no estem escoltant les necessitats dels joves. Crec que tenim un dèficit en aquest sentit i hem de tenir més cura perquè alguna cosa no estem fent del tot bé.
Moltíssimes gràcies a les tres. És un plaer escoltar-vos sempre, aprendre i estar aquí simplement escoltant. És que és un plaer. Desiré Ruiz Mostazo, gràcies. Antònia Maria Siré, gràcies. Esperança Marí. Un plaer, de veritat.
Gràcies.
12:41, això, tenim en Pepo Rubio esperant, així que fem una aturada molt curtiva i connectem amb ell. Fins ara.
IB3 Ràdio és informació.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a cases 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. Tèntol.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. Connexió Formentera.
12:42, ja tornem a ser aquí, estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i un dilluns més ja tenim preparadíssim en el nostre company, el periodista de Ràdio Illa, en Pepo Rubio, per explicar-nos tot allò que ha estat notícia a la Pitiusa del Sud en els últims dies, les últimes hores. Pepo, molt bon dia, per on pares?
Molt bon dia, doncs mira, em trobo ara mateix a la subestació elèctrica d'Escà Marí. Segurament us sonarà perquè n'hem parlat moltíssimes vegades, perquè en aquesta subestació elèctrica, que actualment rep aquest doble enllaç submarí elèctric que ens arriba d'Eivissa, de 132 quilowatts, i amb el qual doncs, es satisfà la demanda de Formentera tant a l'estiu com a l'hivern, pràcticament a l'estiu podríem dir que es triplica la demanda. Doncs bé, aquesta subestació també ha estat protagonista de múltiples i dilatades en el temps queixes dels veïns. Per què? Doncs perquè abans de l'entrada en vigor o l'entrada en funcionament d'aquest doble enllaç submarí, doncs hi havia la necessitat de, en alguns pics de demanda, especialment a l'estiu, doncs posar en marxa la turbina de gasoil que generava electricitat de forma local. A més, també uns grups electrògens que es van col·locar i que també anaven alimentats amb combustibles fòssils. Tot plegat generava, doncs bé, fums, remors, vibracions, males olors. En una zona de Formentera com Escamarí, on a part d'haver-hi molts residents que hi viuen a prop, doncs a més també hi ha, de fet, un dels nuclis turístics més importants de l'illa. Tot plegat, ja us dic, ens ha portat anys i anys de queixes, i de fet hi ha algun dels veïns d'aquesta subestació elèctrica que té encara algun contenciós contra les administracions i les empreses responsables per aquests anys de molèsties. Justament ara ha vengut aquí a Formentera doncs representants de l'empresa, d'Endesa, també de Red Elèctrica, del Consell de Formentera, del Govern Balear, tenim el conseller competent, Sanz de San Pedro, així com també representants de l'Estat, la delegada del Govern aquí a Sospitius, Raquel Guas, també el secretari d'Estat d'Energia, Joan Goisart, etc. O sigui, ja veieu, la plana major de les diverses autoritats, perquè avui el que ens venen a presentar és que definitivament es tanca la generació local amb combustibles fòssils a Formentera, tant sigui amb aquesta turbina, que tenia gairebé 60 anys d'antiguitat, com amb els grups electrògens que abans us comentava. O sigui, a partir d'ara només hi haurà subministrament a elèctric a Formentera a través d'aquest cable submarí i després ve un 4% de la demanda de Formentera que satisfà mitjançant plaques solars, les que estan, doncs, per exemple, instal·lades al sostre del poliesportiu fins, per què no, doncs, també en el camp de fotovoltaic que hi ha a prop de Cala Saona. Bé, volíem escoltar algun dels veïns de la zona d'Escamarí perquè ens expliquessin què significava per ells doncs, aquest pas que avui doncs, es fa oficial, no? O sigui, a partir d'avui ja es queda tancada la turbina d'Escamarí i es procediran al desmantellament. Ens han dit que seran uns 2 anyets, més o menys, i d'altra banda no es tornaran a muntar aquests grups electrògens. El que passa és que justament ara estan fent les seves compareixences tant les autoritats com els tècnics per explicar una mica com es fa aquesta mesura i estan doncs, els veïns parlant amb ells, així que ara mateix no els podem escoltar, estarem atents a veure si tot seguit, Laura, sí, poden atendre'ns quan acabin de fer aquesta visita guiada amb declaracions incorporades. Jo no havia estat mai a la subestació, la veritat és que és bastant espectacular. Hi ha, no sé com dir, uns calatrics, uns aparells d'unes mides molt considerables i ara mateix ens trobem a l'interior, doncs està fent aquesta compareixença de la pròpia subestació en si, en què bé, doncs seria com una nau més o menys com un camp de futbol sala de gran, amb tot d'aparells espectaculars que no sé què fan cadascun d'ells, doncs plantats aquí enmig, i tots naltros, evidentment, amb armilla groga, casco clar, i tota la pesca.
Clar, clar, clar. Bé. Home, m'imagino, no sé si has pogut parlar amb alguns d'aquests veïns, però m'imagino que estan contents, no?, per aquesta notícia. Almenys ja comencen a veure el principi del final, no?, per tots aquests problemes que ara comentaves que els havia generat, no?
No, efectivament. O sigui, de fet, aquests veïns ja fa un parell d'anys, diguem-ne, que es veuen amb satisfacció i amb alleugeriment, mai més ben dit, doncs el fet de que s'hagi ja instal·lat i s'hagi posat en marxa aquest doble enllaç. I, de fet, aquest any, estiu 2025, no s'ha connectat en cap moment la turbina, eh? Cosa que l'any passat, el 24, sí que havia passat, perquè ni que sigui per diguem-ne, hipotètics problemes en el sistema, doncs es tenia com a pla B, no? Per si hi hagués alguna emergència aquesta turbina, i clar, si la tens com a pla B, vol dir que l'has de tenir en solfa, i això vol dir que l'has de posar en marxa un mínim d'hores al mes, etcètera, etcètera. Llavors, malgrat que no funcionàs efectivament, sí que la tenien per si de cas, i en aquest cas doncs s'havia de posar, ni que sigui per tasques de manteniment, en marxa unes hores al mes. Han rebut això sí amb satisfacció, ja només veure'ls la cara de com estan avui aquí ja en dona bon testimoni, però bé, com sempre passa amb coses d'aquestes que s'allarguen molt en el temps, allò fins que no ho vegin, fins que no ho veus, a vegades no ho creus. No,
totalment,
I precisament han vingut a fer això avui, no? A escenificar doncs, aquest testimoniatge de que s'acaba el seu malson amb aquesta turbina que tenia, ja us dic, 60 anys. I jo mateix n'havia set testimoni. Vull dir, no calia anar-te'n molt a prop de l'estació, de la subestació aquesta elèctrica, per comprovar el fum, la remor... Clar, els veïns ens parlen de... Penjaven la roba i els hi quedava gris. Expliquen doncs, que a l'estiu no podien obrir les finestres. Bé, i altres i altres doncs, molèsties que a més es tornen molt més que molèsties, tornen un problema greu quan les tens molt a prop de casa i cada dia de Déu durant tot l'estiu.
I tant, i tant. Idò...
Més
coses? No, el que jo segueixo al ritme que tu ens marquis, perquè com en Pepo no el podem veure, tu ves allà on tu vulguis. Si vols ens esperem a que acabi aquesta compareixença o ens expliques la darrera hora, tu manes, Pepo.
Mira, els veïns estan intervenint ara mateix. A veure si els podem escoltar en directe. Què et pareix?
Molt bé. Un moment. Ara escoltarem aquesta compareixença. Mira, ja els podem sentir.
I molt agraïts, la veritat.
Perquè quines molèsties vos generava?
A nosaltres mos generava, pues, la turbina. Mos generava molt de pressió, perquè era com era un motor d'avion, diguem. La pressió que te provocava molt malestar, t'atacaven els nervis, t'atacava el benestar de tots, tant que entre els motors i la turbina mos tenien tancats dins casa, estàvem pràcticament tancats, no podíem sortir perquè si sortíem teníem fum, si estàvem dins teníem vibració, entonces moltes vegades teníem que anar amunt de casa perquè era impossible viure allí. I el que també era la pressió que aixia i la remor tan excessiva que tenia i veure que passava un dia, passava altres, passaven 6 mesos de cada any amb l'estiu entre els motors i la turbina, més llavors tot el que teníem en Cibern, que de vegades quan feien obres o feien alguna instal·lació o alguna cosa, pues, també la posaven en marxa. Moltes vegades, anys de tenir-la mesos sense en Cibern, que no se sentia res, o teoria no s'havia de sentir res i teníem aquella remor, aquella pressió cada dia, pues, era molt dur, la veritat, era molt, molt dur. I arribar a fer feina i tenir que arribar a casa i pensar que quan arribaves a casa... Perdoneu.
Ostres, s'emociona, eh?
Així és, ja ho veieu. Mira, a veure si... Vale.
És que realment jo crec que un no es fa la idea del que és una molèstia d'aquesta magnitud fins que no la viu, i crec que l'altra vegada, no sé si era una Pepita, la veïna que estàvem escoltant, o si hem parlat amb ella alguna vegada,
Rita,
Pepo, amb
una
Rita,
sí,
exacte.
Sí, n'hem xerrat.
Clar, jo li vaig dir, dic, prou bé estàs per haver aguantat tot això durant tant de temps, eh?
Fixa la reflexió que ens feia, eh? No, no és cap tonteria. Eh? Durant 6 mesos l'any, que a més ella justament treballa al camp, també té un supermercat de queviures, tal, doncs a l'estiu doncs, fa molta més feina, doncs imagina't, durant 6 mesos l'any tornes a casa a intentar descansar i et trobes amb aquest panorama.
No, tremendo.
Tancada a casa, ja ho ha dit ella.
No, ho ha explicat perfecte i crec que el seu relat escenifica perquè era necessari que avui es donés aquest primer pas, igual que es fan actes, no?, per posar les primeres pedres d'algunes infraestructures, no?
També
per les últimes, ja per començar aquest final, jo crec que també és necessari per almenys començar a donar tranquil·litat en aquests veïns de que això s'apropa al final. No?
Va, i més coses. Laura, el Consell ha tancat el camí d'Escopinar a Escaló d'Esmort, és a dir, des de la platja de Migjorn, la banda més a l'est, fins al Escaló d'Esmort, i a més ha presentat altres dues zones a Migjorn per motius de seguretat. Arran de la dana hi han hagut doncs, bé, moltes zones on sembla que el ferm no està gaire, no sustenta molt bé, poden haver-hi despreniments, hi han com petites, no puc dir un penya-segat perquè són molt pocs metres, són igual 3 o 4 metres, però la terra allà està molt molla i de fet alguna banda ha caigut, i per aquest motiu doncs, el Consell de Formentera, els bombers s'han mirat la situació i han decidit doncs, prohibir el pas en aquestes zones i està senyalitzat com a tal, senzillament està precintat sense més. Per cert, parlant d'espais precintats, s'ha tancat preventivament el quiròfan i el peritori de l'Hospital de Formentera per una humitat, i bé, doncs, com sol ser habitual, la Salut informa informa d'això i ara porta a terme una sèrie d'anàlisis per poder comprovar doncs, que quan es reobri doncs, es faci amb total seguretat. En tot cas, s'ha fet ja un protocol amb camises per si s'ha de fer alguna derivació. De moment no consta que s'hagi hagut de fer una derivació per poder fer aquestes intervencions quirúrgiques o en el paritori a l'Hospital Basí d'Eivissa, en comptes de fer-ho al de Formentera. D'altra banda, Laura, la Sindicatura de Comptes, que ha suspès la gestió financera del Consell del 2022, jo la veritat és que no recordo cap informe de la Sindicatura de Comptes que lloàs la gestió financera del Consell de Formentera. En aquest cas, bé, doncs el que diu és que els informes financers del Consell no reflecteixen la imatge fidel del patrimoni de la institució, ni tampoc doncs, els seus resultats econòmics a causa d'algunes deficiències comptables i incompliments legals. Per exemple, doncs, per dir-te alguna cosa, la taxació del centre de dia, valorat amb 4,8 milions d'euros, doncs no està ben registrat, no està allà on toca. O, per exemple, la cessió de Sassanieta a la Casa Pagesa de Sant Francesc, on el govern balear hi vol ubicar el museu i el centre cultural d'història de Formentera, doncs resulta que no està comptabilitzat el deteriorament d'aquest edifici a mida que transcorre la cessió d'ús. Mm. Tu quan cedeixes, en aquest cas, un bé immoble a una altra administració, té un deteriorament perquè va passant el temps, clar, i en aquest cas no està ben registrat. Bé, per aspectes d'aquest tipus, doncs finalment ens hem guanyat el suspès de la Sindicatura de Comptes, recordeu, aquest organisme fiscalitzador de l'àmbit de les Illes Balears. En aquest cas, suspès els comptes financers del Consell de l'any 2022. Llavors governava el PSOE amb coalició amb Gent per Formentera. D'altra banda, també el Consell ha reclamat que s'activi el repartiment dels menors migrants aprovat per l'Estat. Atenció, això té una certa polèmica. Ho dic perquè, clar, des de totes les administracions del Partit Popular doncs, s'ha criticat durament aquest sistema de repartiment dels menors migrants entre les comunitats autònomes. De fet, també des del govern balear, que ha impugnat aquest Reial Decret Llei, i en canvi a Formentera, on recordem, hi ha una coalició que es diu Saunió i està formada per integrants del Partit Popular i de Compromís en Formentera, doncs des del Consell es reclama que s'activi aquest sistema de repartiment de migrants, perquè bé, doncs com assenyalen en un comunicat des del Consell de Formentera, avui en dia totalam a 127 menors migrants, i això suposa doncs, que la nostra és l'entitat tutelar més saturada de tot l'Estat, segons remarca la institució insular en aquest comunicat. També demana al govern balear que ajudi a tirar endavant les competències per vetllar i per supervisar aquests menors. Cal recordar que aquest estiu el govern balear ja va destinar 4,1 milions d'euros a l'administració de Formentera per poder tirar endavant aquesta cura i vetlla dels menors, i el que s'espera és que d'ara fins al final d'any ens caiguin doncs, més o menys entre això 4 milions i mig més d'euros per poder tirar endavant aquesta tutela efectiva dels menors migrants que arriben a Formentera. Per cert, cap de setmana amb arribada de 4 barques més de la migració irregular, en total són 55 persones les que han reclamat a Formentera durant aquest dissabte i diumenge. D'altra banda, sobre el Formentera Puneco, doncs ens deia l'altre dia la consellera insular de Mobilitat, Verònica Castelló, que com a vicepresidenta, per cert, avui també corre per aquí per la subestació elèctrica, doncs ens deia que el nou Formentera Puneco, en principi, el que volen és des de l'equip de govern és plantejar no reduir el topall màxim de vehicles, però sí, en canvi, prioritzar aquells vehicles que tinguin una etiqueta ecològica, diguem-ne, menys contaminants. Saps? Aquestes etiquetes que portem al cotxe, la C, la A, la B, etc. Doncs del que es tractaria és prioritzar aquells vehicles que tenen millor comportament i menys emissions a l'hora de venir a Formentera. De totes formes, bé, aquesta proposta s'haurà de presentar entre desembre i gener, i com especifica la llei, doncs s'ha de presentar primer al Consell d'Entitats, allà les entitats doncs debaten i voten la proposta i finalment doncs és aprovada, o com ha passat sempre, o no, ja veurem. Escolta'm, i per concloure, Laura, aquest cap de setmana ens hem acomiadat de tota una figura emblemàtica de Formentera, Nèric Dornwert. De fet, el coneixereu molts perquè va estar doncs, organitzant música a la Fira Artesanal de la Mola, durant molts anys, ha estat en diverses formacions musicals, els Formenterrors, etc. I bé, era una institució de la música i del rock and roll i del món hippie a Formentera. Ell va arribar a principis dels 70 a la nostra illa, aquí ha tingut fills, s'hi ha fet vida i vivia tranquil·lament doncs, fins que se'n va anar aquest dissabte als 76 anys, Eric Dornwert, molt conegut també per les seves guitarres en forma de papallona. Doncs bé, descansi en pau, molta gent d'aquí de Formentera se l'estima i aquests dies està expressant el seu condol a la família i als amics.
També a través de les xarxes hem vist molts de missatges de condol, als que evidentment ens sumem. Pepo Rubio, moltíssimes gràcies, com sempre.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Fins la setmana vinent. Són les 12:58. Nosaltres ja enfilem al final del programa d'avui.
L'agenda.
Na Nieves García Gálvez ja torna a ser aquí amb naltros per repassar l'agenda del dia que obrim precisament a Formentera per assistir a la inauguració de la mostra L'Art de la Cuina. Nieves.
Sí, es tracta d'una mostra col·lectiva que apropa les visions de diversos artistes al món de la cuina amb estils, elements i colors tan variats com ho és la pròpia gastronomia. L'exposició s'inaugura a les 7 de la tarda a la sala d'exposicions Ajuntament Vell i es podrà visitar fins el 8 de novembre en horari de matí i tarda.
I també a Formentera aquesta tarda podem visitar l'exposició de Jerusalem a Gaza.
El Centre Antoni Tur Gabrielet de Sant Francesc acull aquesta mostra de pintures de l'artista Xavier Sala a Pont. Es pot visitar aquesta tarda de 5 a 8 i estarà oberta fins dimarts 4 de novembre.
I de Formentera, venim cap a Eivissa, concretament Moscadama Vila, per veure una altra exposició, Sentiments, d'en August Benegas.
El color, la matèria i la intuïció es fonen en aquesta mostra de pintures per transmetre emocions. L'exposició es pot visitar aquesta tarda a la nostra sala de 5 i mitja a 8 i mitja.
I acabam a Santa Eulària perquè el Punt Jove ha organitzat la setmana de Halloween i Tots Sants amb un munt d'activitats que s'adrecen a joves d'entre 12 i 17 anys.
I aquestes activitats comencen avui a les 6 de la tarda amb un taller de decoració de Halloween.
Molt bé, i doncs quedem amb tot això, Nieves. Moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. Aprofitem aquests últims segons del programa per felicitar el cantant i compositor britànic Simon Le Bon, que va néixer tal dia com avui de l'any 1958. Ell va ser el vocalista de la banda de rock Duran Duran, que es va formar allà als anys 80, amb 16 àlbums d'estudi i 13 recopilatoris o directes. Amb aquest Ordinary World ho deixem aquí. Demà tornem puntuals a les 12:04 aquí a IB3 Ràdio. Fins demà.